encararem la recta final, dèiem, avui dia de Corpus, dia gros, s'arrenca ja la Patum, i també, Olga Vallejo, anirem fins a la catedral de Barcelona, fins al claustre. Que és
l'ou com balla.
Oh, que xulo. Dones ganes de veure'l, una de les grans tradicions, no? I, de fet, allà s'hi ha traslladat la Sílvia Muñoz i ens explicarà què passarà a partir d'avui. Bé, de fet, ara toca... Ai, què toca? Doncs presentar el nostre convidat a la Chaise Longue, que és una persona que normalment heu vist sempre de peu. O bé, darrere una taula, o davant d'un gran edifici en una ciutat europea. El nostre convidat d'avui us ha acompanyat molts, molts migdies.
Molt relacionat sempre amb la informació, va llicenciar-se en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i va començar a treballar a mitjans locals mentre feia les pràctiques a TV3. Mitjà del que no s'ha separat mai, com a mínim, laboralment. Físicament, va ser enviat especial i fins i tot corresponsal a París i a Brussel·les, fins que el 2009 començava a presentar el Telenotícies de TV3. L'any 2020, després d'un confinament molt dur, va deixar els informatius per posar-se a fer documentals.
Clar, avui a la nostra Chaise Longue, si esteu, Carles Prats, actual membre de l'equip del Ciència-Ficció de TV3 i director del documental El futur del català. Bon dia, Carles.
Hola, molt bon dia.
Què senties ara quan estàvem escoltant, no?, la sintonia de...
Ai, sí, cada cop que sento la sintonia tinc aquella sensació de... Escolta, prepara't, que comencem, saps? Allò de posar-te en situació, però...
Encara ara passa.
Sí, perquè van ser 10 anys de fer el Telenotícies migdia i vulguis que no, doncs, sents aquell cuquet, no?
I sempre aquest cuquet el tenies cada dia abans del directe, Carles?
Sí, clar,
no passava mai, eh?
Vosaltres mateixos aquí també a la ràdio també ho deveu experimentar, no? Quan s'encén el llum vermell, no? Doncs has d'estar atent, has d'estar vigilant del que pugui passar i superconcentrat, no? I sí, és quan sents la sintonia ja et poses en alerta.
Sempre és interessant veure un periodista com a entrevistat en lloc d'entrevistador. Com et sents tu ara?
Estrany. Sí, perquè no és el nostre lloc natural, no? Ens agrada més estar a l'altra banda i fer les preguntes.
Vens d'estrenar fa tot just 2 dies el documental El futur del català. T'ho preguntàvem abans a micro tancat, però com ha estat la recepció? Deies, les xarxes encara ara estan bullint.
Espectacular. Realment molt contents per la rebuda que ha tingut, perquè hi ha hagut molt de debat a les xarxes, molta interacció, i una interacció molt positiva, voldria dir. Penso que és interessant destacar-ho. Sempre hi ha el hate habitual, però en aquest cas el que ha sobresortit és una preocupació sincera per la salut de la nostra llengua i proposta, gent que doncs, comenta, gent que diu, escolta, però hi ha iniciatives, s'estan fent coses, no ho tenim tot perdut.
Clar, de fet, un terç dels habitants de Catalunya tenen el català com a llengua d'ús habitual. El futur del català, reflexioneu, no?, sobre si el català està en situació d'emergència. De fet, entrevista una 20ena de joves, Carles, no? Vau entrevistar...
Vam entrevistar, sí, diversos joves, vam entrevistar experts, una mica, perquè no ens enganyem, fem un programa en prime time per parlar de llengua, de sociologia, filologia, són temes densos, són temes feixucs, i ho hem de fer passador per la gent, no? I vam aprofitar la complicitat de joves creadors de continguts que d'alguna manera trenquen una llança a favor del català i demostren que hi ha futur. Ara, no serà fàcil, com tampoc ho serà per les altres llengües minoritàries d'Europa, perquè hi ha reptes que té el català, que també els tenen el finlandès, el danès i altres llengües que parlen al voltant de 10 milions de persones.
Clar, tu deies, hi haurà futur. Va canviar una mica la teva perspectiva després de fer el documental?
Doncs et diria que una mica sí, perquè jo tinc tendència segurament a veure el got mig buit en general a la vida, cadascú com és, i després de veure que s'estan fent moltes coses, de que hi ha consciència, no?, que hi ha aquesta presa de consciència de la situació, dius, ostres, potser no està tot perdut, al contrari, no? Ara bé, no ens enganyem, hi ha molts condicionants externs i interns que fan que si ens despistem doncs la llengua pugui córrer un greu perill, no?
Quan nosaltres veiem el resultat final, tot està muntat, tot ja està fet, quanta feina hi ha al darrere fins que arriba aquell sense ficció?
Són mesos de feina, de fet algunes entrevistes encara surt gent ben abrigada perquè no feia aquestes calorades, no? I això pot cridar l'atenció a qui ho miri. A més, jo entremig me'n vaig anar un mes a Ucraïna, vaig deixar el projecte en estar mai i el vaig reprendre quan vaig tornar, no? Per això l'hem emès ara a mitjans de juny, no? Però sí, són mesos de feina, de documentar-te, de parlar amb gent, de localització, que diem nosaltres, no? En televisió, on farem les entrevistes, quina seqüència rodarem, després el rodatge en si, que també són diverses setmanes, i la part també densa, podríem dir, de la nostra feina, que és tancar-se, llegir guions, llegir entrevistes, fer guió i tancar-se a la sala per muntar, després la postproducció, sonoritzar. És una feina, si se'm permet, d'orfebreria, comparat amb les notícies que feia quan era corresponsal, que és allò, surts al matí, fas unes entrevistes ràpides, montes una peça i s'emet aquell mateix migdia, que no hi ha gairebé temps de reflexionar. Un sense ficció és un producte fet amb delicadesa, amb molt de temps, i bé, doncs, amb el dubte després de què passarà el dia d'emissió, no? Perquè després és tot tan efímer que s'emet un dia i per sort ara queda a les xarxes.
Però es pot veure, no?
Sí.
Es pot recuperar, no, Carles?
Sí, sí, una de les coses que ens ha comentat molta gent, no? Escolta, jo no el vaig veure perquè fa molt bon temps i, escolta, vaig aprofitar per anar a fer la cervesa perquè val la pena aprofitar, no? El mes de juny, al vespre. Doncs, però ja el recuperaré. Sí, sí, el tenim penjat i realment estem rebent molt, molt bon feedback de gent que l'ha anat a buscar i fins i tot algun mestre ens ha dit: mira, el posaré a l'escola perquè els nanos ho vegin, no?
I a tu què és el que més t'ha sorprès de tota aquesta feinada, no, que dius, i aquest producte final?
Doncs, sorprendre, no ho sé. A mi segurament l'entusiasme de tota una sèrie de gent jove que està fent continguts en català a les xarxes socials i que està tenint èxit, tot i fer-ho una llengua minoritària i minoritzada. I estan demostrant que quan ets autèntic, doncs pots connectar amb un públic, el teu públic, i que no cal anar-se'n a llengües majoritàries, perquè segurament serà molt més difícil destacar, sobresortir, que si ho fas amb la teva pròpia llengua i ets sincer, no?
Que és el que dèiem sempre amb el Carràs, no? Com ha arribat a tantíssima gent, al final, si el producte és de qualitat, no importa tant
sí,
si és amb una llengua o amb una altra.
Exacte, no? I, per exemple, en Cabra Futur del Fran Tudela, que és un dels creadors, en aquest cas valencià, ens explicava, no? Diu, clar, jo em trobo gent de tot el món que no necessàriament entén tot el que jo dic, però que a partir dels meus continguts li ha sortit aquest interès per aprendre la llengua i per saber qui som, què fem, què deixem de fer, i fins i tot aprendre, no?, el català. I diu, clar, això és magnífic, no?
Que bonic pot ser trobar a faltar. Trobo a falta tantes coses. Tornar amb un taxi per la nit sense saber...
Ara ens està cantant la Sue, trobo a faltar tantes coses. Et volíem preguntar què trobes a faltar tu, Carles, perquè, clar, al principi hem fet un repàs de la teva carrera periodística, que ha estat realment una veritable escalada. Periodista local, bolletins de ràdio, redactor internacional, corresponsal, presentador del Telenotícies Migdia, ara el Ciència Ficció... Què trobes a faltar? Trobes a faltar alguna cosa d'aquestes... Amb què et quedaries, no?
No sé, és difícil.
És complicat,
és com tota la vida, no? Tot són experiències que vas posant a la motxilla, que vas sumant, i clar, de cada lloc t'endús records, t'endús coneixences, amics, t'endús experiències que no pots renunciar a una o altra, no? És evident que la feina que faig ara és més pausada, és més reposada, no menys intensa, perquè te'n vas a dormir, et lleves al matí, et dutxes, esmorzes i dines tot el dia pensant el mateix i com enfocaràs això, com treballaràs aquella entrevista, etcètera, etcètera. A un Telenotícies, en comences un al matí i a les 4 de la tarda has d'esborrar, fer control, suprimir i tornes a començar de nou, no? I això també té una part sana de començar el full en blanc cada dia. Per sana, però també el pànic del full en blanc. Per tant, cada cosa té el seu què, no? Potser la part de directe és aquella de l'adrenalina que ara no tinc,
clar,
però no passa res, he estat molts anys a primera fila.
I
això ja ho tenim fet, eh? I la part de viatjar, quan estava de corresponsal, per mi era molt interessant, no? Perquè descobrir nous mons, nova gent, doncs és per mi un dels principals atractius de la nostra feina, no?
I canvia molt un directe quan estàs al TN, com dèiem, amb la taula, amb el prompter, sovint acompanyat, de quan estàs de corresponsal, perquè allò sembla que és que esteu al buit.
Sí, de fet estàs al mig del carrer, vés a saber on, no? Però això et pot passar a Brussel·les com estava jo o et pot passar aquí a Barcelona, no? En definitiva, t'has d'explicar unes històries, has d'intentar transmetre-ho de la millor manera possible i no importa tant la parafernàlia que hi ha al voltant, que és el que passa en un plató, no? Que hi ha molts focus, càmeres, gent entrant i sortint, tu t'has de concentrar, com ho has de fer al mig del carrer, si hi ha un incendi o si hi ha el que sigui, no? Tu has de... està focalitzat amb el que vols explicar i intentar evadir-te del soroll, entre cometes, que t'envolta.
Uh-huh. I de la vida de corresponsal, Carles, quin record en tens? Quin és potser el viatge també que hagis fet? Perquè has viatjat moltíssim, no?
Sí, vaig tenir la sort de poder viatjar arreu d'Europa, sobretot, doncs cobrint des d'eleccions a Rússia fins a... en fi, de tot, no? Polònia, etcètera, etcètera, no? I... jo el que m'enduc, el record més maco que m'enduc, és la gent que vaig conèixer. Que a dia d'avui encara som molt bons amics. Tenim un grup de WhatsApp molt intens.
Sí?
I fem, com diem nosaltres, cimeres rotatòries. Això és un petit secret. Però sí, encara ens trobem de tant en tant. La pandèmia ens ha obligat a posar-ho, diguem, entre parèntesis, un parell d'anys. Però sí. Són... Quan et trobes en aquestes circumstàncies, tothom vivint experiències molt intenses, fa que t'acostis molt a la gent, no?
Vas estar 10 anys abans del TN, ho deies. Quan arriba aquell moment de deixar-lo, que és, tenies ganes de canviar, et fan una proposta, com és aquest moment?
Jo tenia ganes de canviar d'aire, sí. He sigut una persona que sempre al cap d'un cert temps tinc curiositat per fer altres coses. No sé, hi ha gent que li agrada més no moure's mai d'on està i és legítim i és fantàstic. Jo al cap de X temps ja començo a mirar a veure què hi ha de nou per fer, no? Per aprendre, sobretot, no? I això, doncs, després d'una dècada de fer cada dia el mateix, que és cada dia diferent, val la pena dir-ho, cada dia el Telenotícies no saps mai què passarà. Comences el Telenotícies a 3:15, però a 3:45, quan acabes, no té res a veure amb el que tu t'havies pensat que seria, perquè durant el programa també passen coses, no? Però bé, mira, arriba un moment a la vida que dius, necessito un canvi radical, i sortir de la zona de confort, i vaig tenir la possibilitat de fer-ho, i de tenir l'oportunitat, a més, d'anar a un programa fantàstic amb un equip meravellós com és el del Sense, i m'hi vaig tirar de cap.
Et sembla, Carles, si recuperem aquest moment? Setembre 2020,
ai, vinga,
aquest comiat.
Vinga. Va. Abans de marxar, però em permetran que m'acomiadi agraint-los la confiança i la fidelitat d'aquests 10 anys que he tingut el privilegi de compartir amb vostès l'hora de dinar o la sobretaula, i fins i tot alguna tarda o vespre quan l'actualitat ho ha requerit. Els periodistes no han de ser mai notícia, però seria desconsiderat de mala educació per part meva no acomiadar-me com cal després de tants anys fent-nos arribar milers d'històries humanes d'aquí i d'arreu del món. Ha estat un privilegi i una gran responsabilitat presentar-los la feinada que fan cada dia un equip humà extraordinari, que s'hi deixa la pell amb professionalitat, honestedat i compromís de servei, i que han fet possible un lideratge indiscutible al Telenotícies Migdia en l'última dècada. Gràcies, doncs, per la confiança, també per la comprensió quan les coses no han sortit com voldríem i es podrien haver fet millor, però, en definitiva, som humans i les persones passem. La televisió pública continua. Els deixo amb molt bones mans a partir de dilluns. Les millors. Bon cap de setmana i a reveure.
Com recordes aquest moment, Carles? Mira, a mi se m'ha posat la pell de gallina.
Jo el vaig veure. O sigui, et vaig veure.
Amb molta emoció. Però jo va haver-hi un moment que pensava que no havia de dir res. Que jo
Quan arriba aquest moment dius, ostres, què faig?
Però no, per respecte a la gent que ens mira cada dia, que ens és fidel, perquè te'ls trobes al mercat quan vas a comprar, te'ls trobes pel carrer, jo visc a Mataró i hi ha molt contacte humà, i la gent doncs et té molt present, no? I marxar d'un dia per l'altre sense dir res, sense dir ni as ni besti, em semblava també una mica desconsiderat. I ja que m'hi posava, dius, home, has de dir tota una sèrie de coses. Em va costar molt, eh? Em va costar molt, i ara encara quan ho sento, em sembla que és la primera vegada que ho sento sencer des de fa un parell d'anys, i ostres... Però bé, mira... No sé, ho vaig dir de tot cor, eh? Tot el que dic em surt de dins, perquè el que veu la gent a casa és una o dues persones que són les que posen cara, no? Però darrere hi ha moltíssima gent que s'hi deixa la pell, vosaltres ho sabeu també, que estàveu en un mitjà de comunicació, i això a vegades s'oblida, no? I s'oblida que som humans, també. Que a vegades ens equivoquem totalment, i que passen coses i que els directes són imprevisibles, eh?
Que
això també a vegades sembla que aquí que hem entrat en una societat en què, escolta, som de tuit fàcil, no?
Sí.
Bé, en fi, ho acceptem, esportivitat, i intentem millorar, no?
I, Carles, ara mateix, clar, aquí és... jo no sé com portaves tu aquest contacte, no? Ara dius que estàs a Mataró, no? Que, amb aquest contacte amb la gent, però que ara et veuen pel carrer i igual no et reconeixen, eh?
No, ara ja...
No estem acostumats a veure Carles Prats amb aquesta melena.
És que ja t'he dit que el canvi era en tots els sentits.
En tots els sentits,
fins
no?
I tot físic.
Què ha passat aquí? Clar,
mira,
perquè...
doncs que una relaxa, ja que no s'ha de maquillar cada dia, ja que no s'ha d'afaitar cada dia per sortir allò impecable a la tele, doncs dius, mira, em deixo anar una mica i em deixo el cabell una mica més llarg i la barba i sí, sí, hi ha molta gent que no et reconeix i diu, tu ets el de... I saps allò que es queda una mica parats.
Però tot i així, deu ser allò típic que la gent a vegades et deu saludar perquè és com...
Sí,
clar,
sí, a vegades m'ha passat, no?, que algú et saluda, no sap ben bé per què, sap que et coneix d'alguna cosa. Ara cada cop menys. És veritat que la gent oblida molt ràpid. Això també a vegades no, ho hem de tenir molt present, no? Quan estàs a primera fila i et pots arribar a creure qui sap què, però és que tot és efímer també la popularitat i la fama, eh? Vull dir que és un bon tractament d'humilitat deixar la pantalla un temps i veure que el món continua sense tu.
Ah, Carles, per cert, també vas estar a la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes, no?
Sí,
com veus,
sí.
També i les noves generacions que pugen, no?, de periodistes. Quines es veure que eren les principals preocupacions, no?
Doncs, malauradament, les preocupacions són les preocupacions històriques de la nostra professió, la precarietat, per sobre de tot. També, ara mateix, abans parlàvem de xarxes, no?, les fake news que se'n diuen, no?, el prestigi de la professió, no? Són coses en les que des de la Junta de Govern hem intentat treballar. Jo he estat 8 anys, ara recentment ho vaig deixar perquè em tocava i hi ha de venir gent nova, però són aquestes lluites eternes de la nostra professió, de fer entendre a la gent la importància d'obtenir una bona dieta mediàtica variada, que això vol dir, doncs, no quedar-se només amb una veu i recórrer a fonts contrastades, no? Perquè a vegades tenim massa tendència a fer cas a missatges que rebem per xarxes socials que no saps d'on surten ni amb quina intencionalitat, no?
Potser caldria posar més en valor la feina dels periodistes, que a vegades sembla que qualsevol pot fer aquesta feina.
Bé, això també és responsabilitat nostra en el nostre dia a dia, doncs, demostrar per què és important que les coses contrastin, les coses es treballin amb professionalitat, i si a vegades, doncs, hi ha qui no té en compte els mínims, doncs això ens afecta a tots, no? La credibilitat ens l'hem de guanyar tots plegats cada dia, no?
I amb aquesta fornada de nous periodistes, perquè tu, clar, també ets professor, Carles, com ho veus?
Jo havia donat... Ara també un dels canvis és deixar-ho. Sí, sí, sí. Però sí, jo he estat professor i bé, el que preocupa, ja ho deia, és la precarietat, no? Les condicions cada cop més complicades per exercir aquesta professió en un context de precarització general, que no és exclusiu, evidentment, als periodistes. Ara se'm tiraran al coll, pitjor estem en el sector, no sé què. Sí, vull dir que és un factor general, però clar, nosaltres ara estem parlant d'aquest tema i evidentment preocupa perquè i sense mitjans, sense recursos, sense dedicar esforços, i això vol dir, doncs, encarregar a gent que faci temes, difícilment aquests temes es poden aixecar i es poden treballar bé, no? Si no dediques temps a investigar, si no dediques temps a contrastar, després la informació que surt se'n sent perjudicada, no? Ressentida.
Hem començat parlant del futur del català, el Sense Ficció que vàrem poder veure aquest dimarts, que es pot recuperar a la xarxa, no?
Sí, sí, ja està.
TV3 a la carta, està. Però altres documentals en els que has estat implicat, és My Friend, un documental sobre refugiats a Grècia, o també Quilowatts d'aigua, el negoci del segle XXI, Odi, del sentiment al delicte. Quin és el criteri a l'hora de dir, va, anem a fer un documental, que m'imagino que, a més, heu de tenir en compte el temps de producció, perquè s'ha d'anar produint, no?
Sí, sí, sí. Doncs, bàsicament, es fan propostes dels temes que un creu que poden ser interessants, no? I pel que has explicat, doncs, a mi els temes que m'interessen, doncs, ja ho veus, no? Drets humans, en el tema dels refugiats, no? Una mica el tema energètic, el tema mediambiental, està més d'actualitat que mai, és evident. Vull dir, tenim problemes per abastir-nos d'energia i, en canvi, els llocs on es produeix aquesta energia veuen com no reben cap compensació per l'esforç que estan fent per la societat, no? L'Odi va ser un documental que va engegar la Montserrat Bessas, que jo vaig entomar quan ella es va jubilar, I també no deixa de ser això, no? Defensa dels drets humans, de com es vulneren els drets fonamentals de col·lectius, de minories, i els problemes que tenim com a societat per entendre la diversitat, no? I ara el català, vull dir que és un tema que ens afecta a tots, sí. I els drets lingüístics que sovint són vulnerats, i quin paper tenim nosaltres. I a mi també m'agrada molt sempre que ens posar l'espectador en el paper de plantejar-se el seu paper, no? Tothom vol acollir refugiats, què fem nosaltres, què deixem de fer, no? L'odi, no? Vull dir, es discrimina, però només es discrimina quan hi ha una agressió. L'odi és només l'expressió violenta d'aquest rebuig cap a la minoria, o té unes arrels més profundes, per tant, per això el sentiment, no? Fins a quin punt els sentiments acaben desembocant en delictes. I ara, en aquest cas, la llengua, no? Fins a quin punt en tenim tots una part petita o gran de responsabilitat de que la llengua sobrevisqui. No sé, penso que llançar preguntes per mi és la gràcia, i jo tinc el privilegi de poder fer preguntes a molta gent, no? Per la feina que fem, i que aquestes preguntes i les respostes que arriben serveixin també la gent a casa a reflexionar, no? Déu me'n guard a mi de dir que les conclusions, no? Jo puc tenir les meves, però són estrictament les meves, i prou.
Carles, ens pots avançar en què estàs treballant ara mateix?
Doncs no, perquè tampoc ho sé.
És a dir, què vol dir això?
Fa 48 hores que s'ha emès el documental.
Sí, el futur del català.
Estem ara, justament, encara treballant amb la difusió,
amb difusió de xarxes. Sí, clar, us dediqueu a la difusió.
Sí, avui mateix, per exemple, hem penjat avui i ahir hem penjat diversos extras sobre el documental, coses de making of, no? Per exemple, vam començar amb una provocació, que era imaginar com seria la notícia el dia que es mori l'última persona que parli català. Uh-huh. És, podríem dir, un sacrilegi, no? Començar a TV3 un programa sobre uns fets, amb una dramatització en castellà, era una cosa fora de lloc, no? Doncs hem fet un article complementari explicant per què vam fer això. Perquè no era una casualitat, no era una gracieta i prou. Tenia un sentit. Qui tingui interès ho pot anar a buscar, ho estem treballant avui, no? Són coses que, quan acaba el documental, has de tancar tota una sèrie de carpetes, sí. I quan les tens ben endreçades, n'obres de noves, no? I llavors presentes projectes nous i a treballar.
Aprofitant que vas estar corresponsal a Brussel·les un temps i que ara està molt present, no?, amb el conflicte Ucraïna, tots els dies veiem avui, era la Unió Europea, un nou acord amb Egipte pel gas. Tu que ho has vist de primera mà? Perquè des de fora, a vegades, potser tens el referent de la sèrie Parliament, que és una paròdia, no?, sobre què és el que passa a Brussel·les. I també, a banda de la ficció, em sembla que és un gran monstre que costa molt que es mogui, que passin coses. Quan s'està més a prop, quina sensació fa la Unió Europea?
Clar, la Unió Europea són unes institucions complexes en els quals hi ha 27 veus que cal posar d'acord. I jo sempre faig la mateixa comparació. Se'm permet, és un títol de broma, però si ja costa amb amics o parella posar-se d'acord per anar al cine, per triar la pel·lícula, sí. Doncs imagina't per coses importants, entre cometes, per coses transcendentals que poden marcar el futur del teu país i de diverses generacions. Per tant, aquí s'hi barregen molts interessos, cada país intenta tibar cap a la seva banda i l'equilibri de poder és complex, és complicat. Ara, també val la pena destacar que, per primera vegada a la història, doncs, hi ha unes institucions creades a partir de la col·laboració entre estats i no a partir de la guerra, no? Vull dir que a vegades ens oblidem de per què van néixer les institucions europees i quin sentit tenen. El problema és que, doncs, dècades després no es pot viure del passat dient, home, gràcies a la Unió Europea hem evitat noves guerres a dintre de la Unió Europea, sí, però és que les tenim a la porta, no? I aquí ara ens trobem davant del mirall de veure quin paper assumim i quines responsabilitats assumim de totes les polítiques dels estats membres.
Carles Prats, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Recomanem 100% el futur del català, que, com bé deia el Carles i l'Olga, es pot recuperar fàcilment si entreu a TV3 i allà trobareu aquest magnífic documental. Per cert, una cosa, Carles, t'hem de demanar un favor.
Els que vulgueu.
Hem dit que tu ets un mestre. Ho hem dit, que has estat professor.
Aviam.
Tu no recordes de la Sílvia Muñoz?
Sí, i
doncs,
tant.
Mira,
i tant.
Si et sembla, ara anirem fins al... Perquè ens ho ha dit, diu, sisplau, primer de tots, que hi ha el meu professor, Carles Prats. Doneu-li records, però avui, sobretot, que m'escolti.
Aviam.
A veure, Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia, Mercè.
A veure, situa'ns on estàs ara mateix, Sílvia.
Doncs mira, estem al claustre de la Catedral de Barcelona, perquè des de... ben bé des d'ahir... l'ou ja balla aquí al claustre de la Catedral de Barcelona.
Fem una cosa, Sílvia. Carles, li vols fer alguna pregunta a la Sílvia?
Doncs, no sé, jo et preguntaria si han obert les portes, si hi ha molta gent, quin és l'ambient que respira ara mateix?
Bé, hi ha molta gent, molts curiosos, molta gent d'aquí, de Barcelona, catalans que s'han apropat aquí a la Catedral de Barcelona per veure aquest ou com balla, però també hi ha molts estrangers que s'apropen a fer la fotografia, curiosos d'aquest ou com balla sobre el raig d'aigua que hi ha aquí al claustre, concretament a la font de Sant Jordi.
Ostres, això és xulíssim. Ja, hidrata't bé, Sílvia, perquè amb aquesta calor que està fent, déu-n'hi-do, eh? Fem una cosa, marxem a publicitat i després ens ho acabes d'explicar. Què et sembla?
Perfecte.
Carles Prats, bona nota, eh, la Sílvia?
Hi ha gent que té talent natural que no els és d'ensenyar gaires coses, i la Sílvia n'és una, però sí, sí, molt bona nota. I, de fet, això em fa pensar que tots, en algun moment o altre, hem passat per la catedral a veure-lo com balla. Jo recordo de petita haver-hi anat.
En aquest Corpus Christi, doncs, Carles Prats, que ha estat un plaer i un honor que hagis passat per la Xeslam aquí al matí a Ràdio Estel.
El plaer ha estat meu.
Radio Estel